El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry, anything. Anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down or the dance. That's a dream of romance or the scene where the villain is mean. That's entertainment. The lights
on. Bon dia, són les 12 passades. Sent aquesta música. Però avui no he cantat, no he cantat. No he cantat perquè hi tinc una certa ambivalència de sentiments. Per una banda, moltes ganes de tornar. Hem estat 5 setmanes sense programa, degut primer a les festes de Nadal i després perquè hi havia una consideració de precaució envers la pandèmia que tant patim. Però per l'altra banda, també preocupat perquè hem deixat darrere de nosaltres una persona estimada. Una persona estimada a qui dedico la homilia. Pere Pahissa, el retrat d'un home bo. Hem volgut germans a les arts escèniques. Avui no ho tinc fàcil, perquè com pot explicar-se en pocs minuts la personalitat d'algú com en Pere Pahissa? La primera cosa, dir que ens vàrem conèixer a aquesta casa, la ràdio, quan encara no tenia ni freqüència pròpia, quan era una ràdio pirata, fruit dels somnis i de les esperances de gent com en Ramon Grau o en Màrius Caral, entre d'altres. Però jo abans ja l'havia vist fent teatre, amb l'agrupació teatral Maragall, un teatre políticament arriscat, en un lloc quasi inverosímil, si ho mirem amb els ulls d'avui, el sòtan del Palau Abacial. Parlo dels anys 60 i 70 del segle passat, en ple franquisme, fent, per exemple, L'encens i la carn de Feliu Formosa, Terror i misèries del Tercer Reich de Brecht, Zela 44 d'Ernst Stoller, Vent de Garbí i una mica de por, de Maria Eulèlia Campmany, o A porta tancada, de Jean-Paul Sartre, per citar-ne algunes. Pere Pahissa estava sempre arreu i ben disposat si es tractava de la cultura de la ciutat, i no només des del punt de vista de les arts escèniques, sinó de qualsevol manifestació de cultura popular que el va convertir en l'enyorat Joan Fàbregas, en la parella d'en Marí i en Cugat a la ràdio i després al carrer, desfilant a la cavalcada de Reis o a Sant Antoni o per algun acte que els havien demanat. Convertir-se en un monjo de pedra i sang tampoc va ser cap problema per ell. Una persona de fortes creences religioses tenia la suficient capacitat humana com per saber mantenir les seves conviccions o adoptar un personatge que per alguns, podia semblar un menyspreu a l'Església. La versatilitat d'en Pere abastava la seva presència a la ràdio, mostrant el seu amor a la sardana i a la sarsuela, a l'humor senzill i casolà amb en Fabri, o les seves memorables intervencions més tard en alguna de les lectures de La Fresca. Però encara hi havia una altra faceta artística que conreava, com l'escultura i la pintura, en diverses exposicions que accentuaven l'esperit sempre creatiu que projectava l'afany i els sentiments d'una persona que gaudia sobretot si amb ell gaudien els altres. Perquè una de les característiques inoblidables de Pere Pahissa era el somriure acollidor que sempre podies trobar quan coincidies amb ell. Un somriure de veritat. Una mirada que deixava traslluir a l'exterior aquell interior de bondat i sensibilitat, que inclús en moments dolorosos, que ningú pot evitar, apareixia per sobre de tot. Quan alguna vegada, per les circumstàncies que siguin, veus i vius situacions que et poden fer creure que les persones, les dones i els homes, els éssers humans, encara no hem arribat a ser això, humans, i ara en aquesta experiència de la pandèmia que tots patim, aquesta sensació es repeteix amb massa freqüència, ens queda la possibilitat del record de l'existència real de persones com Pere Pahissa. I ara aquí, jo que no sóc creient, recordo en Pere Pahissa i demano que descansi en pau allí on ell creia podia fer-ho per la seva fe. Amén. Així hem escoltat una mica de música perquè comencem a parlar de la nova programació del Teatre Auditori, que començarà el 5 de febrer fins a final de maig. Teníem previst, i tenim previst encara, que ens acompanyés el promotor i productor del Teatre Auditori, Gerald Patrick Fanon. Té un petit problema, però espero que abans que sigui la meitat del programa podrem connectar amb ell telefònicament per ajudar-nos a explicar aquesta nova programació. Una nova programació de les que ja es poden comprar entrades, tot i que en aquests moments, donades les circumstàncies, la compra es farà sempre per internet, és a dir, les taquilles del Teatre Auditori i l'Oficina de Turisme oferiran atenció presencial només aquelles persones que no tenen accés a internet o que tinguin dificultats en comprar les entrades de manera electrònica. Però, en general, el que es demana és que es comprin de manera electrònica. Bé, tenim una programació, com sempre, al Teatre Auditori, doncs, que és molt variada, que té diferents diferents línies i començarem per parlar de la línia de teatre, que en aquest cas la primera obra que es farà el dia 5 de febrer és Lazarillo de Tormes, amb Rafael Álvarez el Brujo, i és una recuperació d'una funció ajornada la temporada passada. Aquesta obra, Lazarillo de Tormes, aquesta adaptació que va fer en Fernando Fernán Gómez fa moltíssims anys, va venir en les primeres temporades del Teatre Auditori pel mateix Rafael Álvarez el Brujo, i és un muntatge que té una capacitat d'atracció fenomenal perquè hi ha tota la sintonia amb la literatura espanyola de l'any del segle XVI, una novel·la anònima escrita en primera persona de forma epistolar, i aquesta adaptació és fenomenal. En teatre tenim coses molt interessants, com per exemple l'obra que presenta un santcugatenc d'adopció, en Ramon Madaula, que es farà el dia 19 de febrer, i és Els Bruguerol. Els Bruguerol està escrita pel mateix Madaula, interpretada per ell mateix, per en Jaume Madaula i per l'Estel Soler, i dirigida per la Mònica Bofill. I és un tema que és interessant perquè diu: a Cal Bruguerol, família de l'alta burgesia catalana, la filla, Anna, activista social i feminista, decideix canviar-se el primer cognom pel de la mare. Imagineu-se, Els Bruguerol, una família doncs molt antiga, una família burgesa, doncs que la filla vulgui eliminar el nom del patriarcat. Això pot ser molt interessant perquè segur que Ramon Madaula ho presenta com una espècie de agridolça comèdia, és a dir, dosis d'humor i a la vegada també aquelles contradiccions habituals que es produeixen entre les generacions. També tenim una recuperació de la temporada anterior, que és Una història real, de Pau Miró, en aquest cas està dirigida per ell mateix, amb un grup d'intèrprets extraordinari, com són Julio Manrique, Mireia Aixalà, Tilda Espluga i Nil Cardoner. L'obra és difícil en el sentit de que presenta un tema que com a mínim té és sensible. Gestionar un dol no és gens fàcil, però fer net d'una necessitat és una necessitat, una teràpia beneficiosa per l'ànima per poder tirar endavant. Aquesta obra es farà el dia 28 de febrer. I després, seguint amb la línia de teatre, tenim Crimen i Telón, que és una cosa, una idea original d'en Ron Lalà, amb un text de Laborotato i amb una composició i arranjaments de Yayo Cáceres, Juan Cañas i Miguel Magdalena. Es tracta d'una companyia de teatre, humor i música, que ens presenta un espectacle, aquest Crimen i Telón, que és una paròdia de la precària situació actual de les arts i la cultura al nostre país, però també un homenatge, simultàniament, a les arts escèniques al llarg de la seva història i en tots els seus estils. O sigui que veurem un espectacle que tindrà paraula, evidentment, moviment i música i dansa, tot plegat per un grup de 5 intèrprets que ha tingut una llarga exposició d'aquesta obra durant bastants dies. També hi ha una recuperació, en aquest cas, d'una obra que es tenia que fer la temporada passada i que moltíssima gent esperaven fins al punt que es torna a presentar, però en aquest cas amb dos funcions al mes de maig, el dia 8 i el dia 9 de maig, que és El pare de la núvia i potser del nuvi, de Joel Joan i Héctor Claramunt, amb la interpretació que tothom espera del senyor Joan Pera. Amb qui interpreta Joan Pera aquesta obra? Doncs amb Pep Sais, amb Maife Gil, l'Anna Carreño, Oriol Casals, Sergi Vallès i Josep Sobrevals. És una producció que presenta un problema que es pot generar, que es podia pensar que pot ser real. El senyor Francesc Ramon Pujols Pinyol, mestre gelater i artífex de la marca global de les galetes Pujols Pinyols, està d'enhorabona perquè la Meritxell, la seva única filla, és a punt de casar-se amb en Bernat És un noi com cal, segons la mirada que té aquest pare, en Joan Pera, i que és la nineta dels ulls d'en Francesc Ramon, el gendre ideal. Però què pot passar? Quan es fa el bodorrio, aquest bodorrio del segle, tot agafa un gir inesperat quan el dia abans del casament aquest senyor descobreix que la mare del seu futur gendre va ser una antiga amant seva. En fi, companys, pot passar de tot, i sobretot pot passar de tot si el personatge, si l'intèrpret és el senyor Joan Pera. D'aquesta obra, com dic, se'n podran fer, es faran dues funcions, perquè segur que això, doncs, sortirà les entrades, que ja sabeu que en aquest moment encara es conserva el fet de 50% de l'aforament. Però, de moment, seguirem que creiem que això, si no hi ha novetats, podrà continuar. És el que esperem tots, és el que preguem. Qui sigui creient, que pregui a Déu, i qui no, que pregui qui vulgui, però que continuï. Escoltem una mica més de música abans de passar a la segona fase. I la segona fase serà els grups de música, cantants o grups.
Instints lluint, guardades que contrastaran, un parell d'amics ben protegint les nostres lleis des de petit tranquil, que en cap arma hi trobaràs empremtes dels meus dits. I és el que no vaig fer, no seria capaç, i és cert que queda. Encara no sap si amb el meu pas pel món faig que sigui una mica millor.
Transportes i que camiuen obertes a tots els vents, mentre està oberta per tu l'altra per la bona gent.
Conec-me un cop de la comunitat em trobaràs dins d'una casa respectada. S'estima, encaixo un vals. Domino els dons i arrufo el nas quan veig comportaments que m'han semblat del tot inadequats. I ja sap que no vaig fer-ho, no seria capaç. Comprova amb les càmeres de seguretat i afina les preguntes, afina les preguntes.
Encara no dic si sóc bo, encara no saps si sóc bo, encara no saps si calculo els meus actes buscant una retribució. Encara no dic si sóc bo, encara no saps si sóc bo, encara no saps si dedico la força si obrindo les meves accions cap a una banal subsistència o si estic perseguint algun bé superior.
Mirant-me innocent me'l va, de tot ho poi amb el barret fent un gran gest de salutar a una noia i a un soldat. També l'innocent me'l va, remena el punt, somriu a tots, la gent dona el món, a sort dels desviats, garant de la veritat. I qui deu ser, on va, d'on ve, què vol, què té, i què carai li han d'explicar.
Encara no he dit si sóc bo, encara no saps si em domina la manda, si estic espatllat per la por. Encara no he dit si tinc l'ànima pura o si em veig en les baixes passions. Encara no saps uns minuts, necessito que lloïs aquesta cançó. Encara no he dit si la joia dels altres em porta només alegria o em fa brullar dins un verí, una metgina, una forma sutil de dolor.
Tres portes dintre que meua, obertes a tots els vents, la que està oberta per tu, l'altra per la bona gent. La tercera per l'amor, que la canviarà el meu temps.
Jo no sé si podria fer això que fa el Guillem Gibert, cantar tan ràpid i tan... Uf, no podria. Guillem Gibert, Roger Padilla, Martí Maimó i l'Arnau Ballbé. És a dir, Manel s'ha recuperat el concert i seran dues funcions. Es farà una a les 5 de la tarda, a les 17 hores, i una altra a 8:45, a les 20:30, el dia dissabte 13 de febrer. Ja tenim el grup Manel amb 12 anys de carrera musical, 4 exitosos èxits de les seves espatlles, uns discos que han venut per tot arreu. El dir per tot arreu vull dir això, exactament, per tot arreu. I ara la seva música personal, amb tints de folk i electrònica, ens tornarà a seduir com si fos la primera vegada. I aquest, en aquest cas, serà amb el després de l'últim treball, jo competeixo, el nou que és Per la bona gent, que hem escoltat ara aquesta peça a partir d'una cançó de Maria del Mar Bonet. Amb música, de part del Manel, aquests dos concerts que es faran el dia 13 de febrer, tenim a continuació un que ja em diuen que estan esgotades les entrades, que és el Miqui Núñez. El Miqui Núñez, el terrassenc, que va tindre un gran èxit, sobretot a partir, no va tindre èxit quan va anar a l'Eurovisió, sinó a partir d'això, precisament. No, és curiós. En cap tot cas, el Miqui Núñez ha aconseguit una cosa que és important, que és no caure després, no enfonsar-se després d'un semifracàs com va ser allò, i en canvi presentar ara, que és el que farà aquí, ho farà exactament el mes de febrer, ho farà exactament el dia, deixeu-me que ho miri, que ara no ho trobo i ara sí que ho trobaré i us ho diré, farà un concert al Teatre Auditori el dia 27 de febrer i és un concert que, a més, ha estat pactat amb el Consell de 16, el Consell Juvenil de l'Ajuntament de Sant Cugat. Doncs aquest concert Iceberg, el nou treball d'en Miqui Núñez, doncs es farà aquest dia, i ja et dic que estan exaurides, però probablement el que s'està mirant de fer és veure si es pot fer un segon concert i, per tant, que pugui haver la possibilitat de que hi vagi més gent. Esperem que sigui d'aquesta manera. Després de Miqui Núñez tenim un altre concert interessant, que és la recuperació, altra vegada, d'un grup veterà, Sopa de Cabra. Sopa de Cabra ens torna una altra vegada, va venir fa el 30 de setembre del 2016, ens va parlar va gran, ens va parlar de l'aire i ara ens porta l'aigua, perquè ara ens porta la gran onada. És l'aigua, és el mar, és veritat que serà això, o ja veurem. En Gerard Quintana segur que quan surti a l'escenari dirà una cosa que diu sempre: «Bona nit, malparits!» Però bueno, això ja forma part de la normalitat, o sigui que en aquest cas no esperem cap cosa diferent. Seguirà amb el seu grup, en Josep Tió, Cuco, el Pep Bosch, el Pec, el Ricard Son i el Valentín, el Valen Nieto, o sigui que després de 4 anys torna altra vegada aquí i suposo que hi haurà una gran presència de públic. Hi ha un concert a continuació que és molt interessant de remarcar, perquè és un concert que és especial, i és especial per diversos motius. El primer motiu perquè estarà dedicat al Dia Internacional de la Dona. Això serà el mes de març i es farà un concert amb reunió de diferents cantants i diferents grups de dones, de noies molt joves, però que en canvi estan espitxant moltíssim dintre de l'ambient musical. Això serà el 13 de març i els grups que presentaran serà direcció artística d'Albert Puig, ja sabeu, la persona que està al front també de Petits Camaleons, i presentarà a Marala, a Selma Bruna i Sandra Montfort i Clara Fiol, amb el grup d'aquest grup Marala. I després la Paula Grande i l'Anna Ferrer, i després la Tarta Relena, la Marta Torrella i l'Helena Ros. És a dir, hi haurà tres grups que seran que s'han atrevit una mica a putinejar en els calaixos de la tradició musical catalana i, diguéssim, que actualitzar-la. No sé si la paraula és exactament i és correcta. En qualsevol cas, segur que hi ha una capacitat de creativitat en poder fer aquest tipus de salt, a portar a l'actualitat una sèrie de músiques que estan, unes d'elles populars, sense autor, però que estan fetes per unes veus noves que estan construint els fonaments d'un nou escenari en el que només hi pujaran aquelles que desconeguin el significat dels límits, que no és el seu. Llibertat creativa és l'única opció que tenen i és la que segur que ens demostraran. Per tant, recordeu aquesta 13 de març, la revolució de la tradició, amb Marala, Paula Grande i Anna Ferrer i Tarta Reglena, el grup mallorquí. I després, per acabar, dins d'aquest món de la cançó, una recuperació d'un ajornat, que és el Canca, amb el seu espectacle Gira Pallasso, que aquest ens vindrà també, però al mes de març, a final del mes de març, concretament el dia, no al final de meitat, el dia 19, i el Canca, segons ens expliquen, doncs té un directe molt convincent, i això és el que intentarem comprovar. Ja té 4 discos i una llarga llista de premis a les seves espatlles, aquest Juan Gómez Canca, i en aquest moment, des de Màlaga, doncs, ha sortit i ha cobert tot el país espanyol, i no només això, sinó també el Sud-Amèrica. Hi ha un so inconfusible amb elements de la rumba, del pop, de la música llatina, i sobretot jo penso que el que és més important és la fina ironia de les seves lletres, amb un to canalla i sempre, diguem-ne, jo dir-ho d'una forma de bon rotllo. Però hi ha també un pòsit poètic i aquestes melodies que destilen un savoir-faire que evoca mestres de la cançó, doncs, com Caetano Veloso o com Jorge Drexler, en fi, gent que ha fet triomfar, per tant, també doncs, a països com Mèxic o Colòmbia o Xile. I ara centrem una mica més en música. Abans de passar al nou espai, al nou grup, que en aquest cas doncs, seria la música clàssica, i escoltarem... No. Escoltem... Sí, escoltem la música clàssica. I escoltem una adaptació de Cinema Paradiso del Ennio Morricone. Doncs hem posat aquesta música de Cinema Paradiso perquè, per parlar de la música clàssica, hem de parlar d'un primer concert que fa l'Orquestra Simfònica Sant Cugat on, que titula genèricament Guitarra elèctrica i orquestra, però on hi ha música de pel·lícules, i aquesta m'ha semblat molt oportuna. Però, abans de continuar, hem de saludar el nostre amic Gerald Patrick Fanon.
Molt bon dia, Eduard.
Com estem? Com estem?
Com diem ara aquests dies, nafent, desfent i refent.
Bé, vull explicar-te, perquè tu no has pogut escoltar-ho, que he començat explicant doncs, tota aquesta renovació de la programació a partir del dia 5 de febrer, primer parlant de tot el que hi havia de teatre, almenys tot el que sortia en el programa oficial.
Exactament.
Perquè tinc entès que pot haver-hi alguna cosa més.
Exactament. Ara el que hem fet és hem anunciat febrer i març, però esperem també tenir muntats altres espectacles. És una mica estem mirant, creiem que és prudent fer-ho així, perquè així no anunciem tota una temporada després que ens tornin a confinar i que no es puguin fer i haver d'ajornar una altra vegada i amb entrades comprades. Clar, és molt complicat el tema del quan has d'ajornar i nosaltres, clar, ara en aquesta nova part de la temporada n'hi ha 13 d'espectacles ajornats i 10 de nous, però més endavant també confiem que podrem anunciar els que tenim muntats i segurament es podran presentar, esperem que sí.
Bueno, perquè
hi haurà alguna sorpresa.
Perquè ho sàpigues, hem parlat de teatre, sí? I per tant d'alguns d'aquests ajornats, com seria la Cerillo de Tormes, sí? I hem parlat també de música, dels grups de música que vindran, com seria també un ajornat com els Manel,
sí.
Com Sopa de Cabra.
Sopa de Cabra, sí.
I després, ara, estàvem passant doncs, a la clàssica, parlant d'aquests dos concerts que estan previstos, en principi, de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, aquest de la guitarra elèctrica i orquestra, que hi ha doncs, una cosa interessant, que és aquesta participació del Germà Saltor.
Exactament. I aquí, clar, a més, hi ha... El que sona el programa és molt interessant, a més els títols que surten. I clar, hi haurà la suite Saltofler, que també del Jaume i de l'Oriol, així que també estem fent ciutat, això sempre ens agrada.
Després tenim altre concert també de l'Orquestra Simfònica, en aquest cas doncs, amb una Sant Cugatenca d'adopció, que és la Cristina Casale,
exactament,
que farà el solo del concert per a piano i orquestra de Tchaikovsky, el número 1.
Que és una meravella, com sabem tots, i sí, la Cristina és una pianista fantàstica, per això estem... És això que m'encanta, que l'orquestra també faci aquestes col·laboracions amb gent de la ciutat. Això també, a més d'aquest nivell, no? És una feina que fan molt, molt, molt i molt lluable.
En quant a la qüestió del teatre, tot i que jo he comentat, ens voldries dir alguna cosa en especial?
Home, jo recomano, en temps d'aquests temps no tan complicats, els Brugarol, per exemple, que sí que és un espectacle nou, en el sentit nou que el programem, això és una part de la... programació, però que no se sabia, no? Això del... No és déjà vu, com qui diu. I està molt bé, és una comèdia que en aquests temps les comèdies realment són molt necessàries, també, i un text del Ramon Madaula, un text fantàstic, i a més el muntatge està molt bé, amb un altre Madaula, el Jaume, i amb l'Estel Soler. I també el recomano molt, molt i molt. És per passar una bona estona, però també és una comèdia intel·ligent.
Ho han comentat i ens ajustàvem precisament això que estaves dient tu. De tota manera, et volia preguntar sobre el tema del teatre, que hi ha un espectacle que jo no conec, així com els altres sí, que jo conec, que seria aquest de Crimen y Telón. Què ens pots dir d'aquest espectacle?
Sí, mira, és teatre, però també és musical, perquè són actors músics, i parla molt. Nosaltres el vam fer, clar, l'havíem de fer per al Dia Mundial del Teatre de l'any passat, però l'hem recuperat per aquest, i és també és comèdia, i també és bastant esbojarrada, però està molt bé. Parla del fet teatral, de la màgia del teatre, però com si fos la mort del teatre, que han matat el teatre, què fem? I és bastant futurista, és comèdia i és musical.
Quan has dit futurista, estava pensant que anaves a dir fotuda.
molt bona. En aquest cas, futurista. És molt, jo crec que la gent s'ho passarà molt bé, i m'ho vaig passar molt bé.
I ara, tornant a la clàssica, suposo, en la programació no hi és, però suposo que el concert de Sant Jordi sí que està previst, no?
Sí. És un d'aquests espectacles que en aquests moments no hem anunciat per no... Saps? Per no això ho estan fent, eh? Així també altres teatres amics, i pensem que és una bona... Perquè, a més, clar, jo t'entenc també perquè es veu des del febrer fins al maig, clar, es veu la programació... I es veuen els reprogramats, els nous, i també, clar, falten alguns que seran així i que anunciarem en breu. Suposo que d'aquí a un mes i farem com una altra tanda. És una manera de comunicar una mica diferent, però creiem que ens funcionarà també.
Molt bé. Doncs escolta, fem una cosa. Saltem a l'òpera i posem una mica de música entremig.
Fantàstic.
I tu pots veure una mica d'aigua, jo també.
Exactament.
I ara tornem en 2 minuts.
Perfecte, gràcies.
Gerald, estàvem escoltant el Cheven l'Estele.
Sí, quina meravella. Quina
meravella.
Com deia el Cruyff, gallina de piel.
Gallina de piel.
Totalment, eh? És això, és que... Saps allò quan et passa per la columna vertebral,
sí,
fins al cervell, per la panxa, per l'ànima, és increïble.
Bueno, tindrem a Tosca el dia 5 de març, els amics de l'Òpera de Sabadell.
Sí, que estan fent una feina fantàstica, tot i aquesta situació, estan treballant molt bé. Tosca, a més a més, és una òpera... No sé, per mi és de les que... A la universitat em sembla que cada cap de setmana, des de la meva habitació, sonava... també quins records, però no, els amics de l'Òpera estan fent una feina increïble. Així que la Mirna, la Cambra i companyia, els felicito perquè són temps molt difícils i ho estan fent bé. Estan adaptant una mica, s'ha de reduir potser en algunes produccions de l'orquestra, però ho estan fent molt, molt bé, molt i molt bé.
Diem que en aquest cas la Tosca serà la Maribel Ortega, fa
sí,
paper de la Folia Tosca, que precisament, si no recordo malament, va ser un dels papers més importants que va fer en la seva vida musical la, precisament la directora dels Amics de l'Òpera de Sabadell, la Mina de la Cambra.
Sí, sí.
Va ser reconeguda, molt reconeguda, com Tosca.
Sí, sí.
I després tenim Enrique Ferrer, amb el cas del Mario Cavaradossi, i el Luis Cancino Baroscarpia, que són els tres principals. Hi ha possibilitat de que vingui també Aida, o com ho veus?
Sí, això també és una mica el que hem dit abans. Ha estat tot muntat perquè sigui així, però en aquests moments tenim només, parlem de fins a finals de març, però sí, jo espero, confio que sí.
Parlem de dansa, Gerald, perquè veig que hi ha unes recuperacions, que seria el cas de dansa per una banda, i també el cas d'Alicia Alonso, del centenari Alicia Alonso.
Exacte.
I de Balandian, però en canvi hi ha una cosa nova que és la companyia Sibèria de Paloma Muñoz, que és el 21 de març. Això, explica'ns una mica de què es tracta.
Mira, aquest espectacle el fem cada any fem o formem part d'una moguda cultural i dancística que es diu la quinzena de dansa, i en aquest cas formarà part de la programació que farem de la quinzena metropolitana de dansa, i és un espectacle de dansa contemporània, però és molt, molt fina, molt sensible, molt, molt visual. De la companyia Paloma Muñoz és la coreògrafa, la companyia es diu Sibèria, i és un exemple del que fem al teatre. Nosaltres fem aquestes residències artístico-tècniques, i després ja la companyia està una setmana al teatre dissenyant l'espectacle, fent els llums, fent el so. Una mica vam fer això, els vam tenir una setmana al teatre, i a canvi tindrem aquesta actuació, i crec que agradarà molt. I a més, no sé si dansa, sé que és un reprogramat, perquè no la teníem programat justament quan ens van confinar, però recentment aquest espectacle ha passat pel Teatre Real amb aquestes coreografies i ha tingut un èxit increïble. Això, vaig estar online ahir amb la Catherine Ara, i estan... Perquè, clar, al Teatre Real pensava, mira, aquesta companyia així gairebé com de... No? Són professionals, però, clar, són ballarins que surten de l'institut, no? Mira, que serà una companyia menor, i estan dient, no, totalment, quin nivell que té aquesta companyia. I ha tingut unes crítiques increïbles, fantàstiques, així que... i té dansa també, no es perdi, que és és un nivell altíssim.
Com el cas de...
Bueno, i Alicia Alonso, estem esperant, perquè anem parlant amb les companyies, en principi tot el que està aquí sobre paper o digitalment és igual, però tot està muntat perquè passi. No?
Gerald, en el cas d'IT Dansa, hi ha també previst que hi hagi algunes jornades per escolars o no?
Sí, això, mira, exactament, molt, molt ben dit. Això fem, els tenim tota la setmana per escolars, i esperem que es pugui fer, perquè nosaltres sempre estem pendents de veure què passa, no?, amb la pandèmia i tot, però sí, nosaltres tenim previst tenir-los una setmana sencera fent funcions escolars, i després ja nosaltres el dissabte a les 6 fem la nostra funció de cara al públic, de la programació estable.
Molt bé, i el Malandenc, que és aquesta recuperació també que s'ha produït, el ballet de Biarritz, amb aquesta obra Maria Antonieta, que és nova dintre del seu repertori.
Sí, exactament, però també és un muntatge molt visual preciós. També és una companyia una mica, bueno, del mateix estil i fins i tot més consagrat, d'un nivell altíssim, i també és un espectacle preciós. Així que, clar, jo recomanaria gairebé tot. Però...
I això ja m'ho suposo. Escolta, hi ha una particularitat que també és interessant, i és que hi ha dues funcions de circ.
Sí, això és... és una iniciativa, en el primer cas fem fins i tot la Foscor, que és la producció del 25è Circ d'Hivern.
Que això és el 21 de febrer.
Exactament. I aquí, en aquest cas, és una gira impulsada per Transversal, que és la xarxa cultural Transversal, que som 10 teatres, i en aquest cas fa una gira àmplia, com és també el cas que farem a l'abril amb l'estat d'emergència, que és la producció nacional de circ de la Generalitat de Catalunya, que també passarà pel teatre, i és una manera de molt pensada i ponderada d'ajudar el que és el sector del circ, que és un dels sectors més afectats per la Covid-19. I clar, nosaltres també ens van apuntar a les dues produccions, perquè ens sembla que a més és circ contemporani, això s'ha de dir, que la gent de vegades, no?, penses en el circ i penses en altres, no?, el circ més tradicional, però és circ contemporani, molt teatral també, i són dues produccions molt interessants.
En el cas d'estat d'emergència, pel que veig la informació que heu fet, que es pot veure a través de la web del Teatre Auditori, amb totes les explicacions, tots els dies, i el fet de poder comprar. Abans hem comentat també que les entrades, en principi, està prevista comprar-les per internet, però que en qualsevol cas, tant la taquilla, tant la guixeta vostra com la del de turisme, les persones que no puguin també poden accedir.
Exactament. I nosaltres els ajudem. El que sempre s'ha de fer és la compra. Encara que vinguin presencialment, nosaltres els ajudem a fer la compra per internet. Més que res, això ens facilita molt i molt el fet de la devolució si es dona el cas.
Esperem que no, Gerald.
Esperem. Déu t'escolti. Sí, ara tinc els dits creuats també, sí.
Bueno, en el cas d'estat d'emergència, tornant abans al que dèiem de la producció nacional de circ, veig que aquí el presenteu amb aquestes habilitats interdisciplinàries, però amb un tipus de com d'enfrontament, com una història de l'ecologia, l'auge del feixisme, la crisi de l'habitatge, o sigui, és un espectacle de circ, però amb un contingut...
És el que deia, que clar, és que nosaltres intentem fer-ho, perquè mira, circ, familiar, doncs nosaltres normalment intentem sempre donar tota la informació, recomanem també a partir d'una certa edat, i sí, és un espectacle amb missatge, a més amb... amb imatges, bueno, visualment molt, molt, molt potent, i realment ho han fet pensant en... a més, és una mica... És un espectacle made in pandemic, no? El que diríem en anglès. És un espectacle parit durant el primer confinament i ens va semblar molt, molt interessant en tots els aspectes, com a visualment, però també el missatge aquest que dona. I a més, hi ha una part que fan, jo vaig veure al Mercat de les Flors, que al final posen una mica el vídeo del making of, i nosaltres vam dir, mira, volem, quan vingui a Sant Cugat, volem que hi hagi aquest vídeo, perquè t'explico una mica tot el procés. És un vídeo curt, de 7 minuts, em sembla que és, però... I hem dit, sí, volem el vídeo, sisplau, perquè no... Deien que potser era una cosa per a l'estrena, només, però vam dir que sí, i és molt... Jo també el recomanaria.
Molt bé. I finalment tenim màgia, no podem deixar sense màgia, amb el Jorge Blas, el 29 de maig, que teòricament tancaria la temporada, no?
Sí, aquí tenim el Jorge, i dintre del en família també la programació familiar tenim el Lari, així que són bueno, dues grans persones, dos grans mags, i clar, tenim... L'únic amb el Jorge, el que sí, teníem programat un altre espectacle, i ara, per temes de la Covid i com ha afectat no, l'espectacle que feien, han fet aquest muntatge especialment també per a la per a la situació de la pandèmia, però està molt i molt bé.
Bueno, i per tancar, diguéssim, que el McLaren també vindrà, però en aquest cas en família, com comentaves,
sí.
I el Pot Petit també vindrà el dia 11 d'abril,
sí.
I Cantajuego el dia 16 de maig.
Sí, exactament, seria, seria el trio que tenim preparat. I el Lari també, clar, col·labora amb el Pot Petit, que és aquest concert solidari, que em sembla molt interessant, que va al Dream Nepal, que és una associació que cuida dels nens de pares que estan a la presó. Així que em sembla una iniciativa fantàstica i també és, té aquesta com duplicitat, no? És un espectacle solidari, però també és programació estable. I, bueno, i de fet, com que això ja porta temps de... en venda, doncs a la venda està pràcticament ple. Així que hi ha alguns espectacles que ja els tenim plens.
Bueno, Gerard, gràcies per la teva disponibilitat i, escolta'm,
clar, eh?
Esperem que efectivament això es pugui fer i que no passi res més d'aquí fins al final del mes de maig.
Com he dit abans, Déu t'escolti, Eduard.
Molt bé, gràcies, Gerard.
Una abraçada ben forta. Gràcies mil.
Adéu.
A la propera.
Adéu.
Adéu.
Estem escoltant a Maria José Llergo, que prendrà el dissabte a les 8, a les 20 hores, al Teatre Auditori amb Sanación, amb el seu grup de tres guitarres i pedal steel i sintetitzadors. Diuen que Maria José Llergo és la segona Rosalía. Bueno, veurem, en principi escoltarem, la veurem i ja decidirem si és així, o senzillament, com penso jo, és Maria José Llergo. I el dissabte també, per les 7 de la tarda, a les 19 hores, al Teatre de Mirasol, teatre amb l'obra Vull Va, de la companyia Malapela, que són tres dones modernes. El diumenge a les 7 de la tarda, a les 19 hores, al Teatre Auditori, teatre amb T'estimo si he begut, basat en contes d'Empar Moliner, amb direcció de David Selves i música d'Andreu Gallent, perquè també hi és una mica entre comèdia i musical. Amb l'Estrella de Teatre, o sigui, el Mament Duc, la Marta Pérez, la Carme Pla i l'Àgata Roca, acompanyades de Mercè Martínez, David Bagés i Ernest Villegas. I, finalment, ens acomiadem amb una mica de música i la dediquem a la memòria d'en Pere Païssa, amb una sardana, com havia de ser. Fins dijous vinent, si no passa res...